Començar ara mateix, ja són dins tots els diputats, ja veiem Pedro Sánchez també assegut al seu escó, Alberto Núñez Feijóo, una sessió, Ricard, que es preveu molt tensa, és l'última de l'any i ja heu vist com ha anat augmentant doncs, de to aquests retrets aquestes últimes setmanes, en paral·lel sobretot a les cites que tenim als tribunals, aquesta agenda judicial.
La setmana fantàstica, diu el Partit Popular, no?
Els 8 dies d'or. És la frase que han trobat, la setmana fantàstica que acorrala el govern espanyol, i justament el que veurem avui serà un Feijóo, no?, que voldrà acorralar Pedro Sánchez amb totes aquestes cites judicials, amb les revelacions que feia dilluns Víctor de Aldama, el comissionista de la trama Coldo, esquitxant l'exministre Ábalos, esquitxant també directament al Partit Socialista, i també acorralar-lo avui per aquesta cita que tenim als tribunals de la parella de Pedro Sánchez, que ha de tornar a declarar com a investigada per les seves feines a la Complutense, i al mateix temps, Ricard, un PP que està furgant en aquesta ferida entre Junts i el PSOE, el PP que vol alimentar aquest malestar de Carles Puigdemont amb Pedro Sánchez. Estem veient com busquen cada cop pactes puntuals amb els de Puigdemont, cada cop més, i tot això doncs, per complicar la vida del govern espanyol. Un Sánchez que arriba a aquesta sessió de control amb molts problemes per aguantar la legislatura, amb aquests avisos que feia ahir a la nit també Carles Puigdemont en aquesta entrevista a TV3, però és que no és només Junts que ha pujat la pressió Sánchez, sinó que la resta de socis doncs, han anat apujant el preu del seu suport al president espanyol.
Això pel que fa a Madrid i pel que fa al Parlament de Catalunya. Avui també hi ha sessió de control a Salvador Illa.
Sí, marcada per aquesta rectificació del govern respecte a la literatura al batxillerat. El president Illa haurà de respondre això i després a les 11 hi ha una sessió monogràfica dedicada, compareixerà el president, per la decisió d'integrar Guàrdia Civil i Policia Nacional al 112, que és una altra de les polèmiques que ha tingut el govern en les últimes setmanes. També veurem una pregunta dels comuns sobre habitatge i com influeix això en la negociació pressupostària aquesta setmana que el govern ha aprovat la pròrroga.
Doncs avui tenim dues sessions de control, tant al Parlament com al Congrés. Veurem quin és el to a un lloc i el to en un altre. Sobretot això del 112 és curiós perquè al final estem parlant d'una mesura, ho deia el diari ara aquesta setmana, en què el govern de Carles Puigdemont, de Quim Torra i de Pere Aragonès també estaven estudiant la mesura d'incorporar la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al 112.
Per tant, la importància del context, no?, sempre, perquè si no...
Sí, i segons qui ho faci, no?
Clar.
I l'ha entregat totalment... Sentim el Garbatet.
...espanyol del PSOE. I ja veiem les decisions que hi ha hagut que posen en risc els 15 dies més importants dels pescadors, que són aquests dies 15 de Nadals, que posen en risc el sistema econòmic de la pesca catalana. Desitgem que el govern de Catalunya defensi les inversions a Catalunya. Ja no només la de l'estat espanyol, del govern espanyol, sinó les inversions empresarials. De Rodalies, ja ho donaríem per suposat, ja veiem com va. Però les inversions empresarials necessiten seguretat jurídica. I sense seguretat jurídica no hi ha l'estabilitat necessària per a aquestes inversions empresarials. Ja sigui la vall de l'hidrogen verd a Tarragona, el projecte del Hard Rock o el vehicle elèctric tan important per a la comarca del Baix Llobregat. Defensem que el govern respecti i escolti el conseller de Política Lingüística perquè el govern s'expressi sempre en català. Que el principal mèrit del president a la conferència de presidents no sigui que la pròxima conferència de presidents es fa a Barcelona. I defensem que s'apliqui la llei d'amnistia. Com deia el president Puigdemont, no només jurídicament, sinó també políticament. Per això, president, li preguntem davant d'aquest desori si creu que hi ha normalitat a Catalunya.
Primera pregunta, Albert Batet, de Junts, respon el president de la Generalitat, Salvador Illa.
I, senyor Batet, l'esperit nadalenc ens uneix. Jo també vull acabar aquesta darrera sessió de control, respondre als seus desitjos de bany. No pateixi que defensarem l'escola catalana, no pateixi que defensarem i defensem els pescadors, les inversions a Catalunya, l'efectivitat de la llei d'amnistia. Sempre he demanat respecte per la decisió que va prendre el Congrés dels Diputats. I miri...
I mentrestant, Paula, al Congrés dels Diputats, Núñez Feijóo, que ja ha fet la primera intervenció.
Sí, arrenca ara mateix a Alberto Núñez Feijóo, que li pregunta a Sánchez si creu realment que els jutges el persegueixen ell com a president del govern espanyol, el seu govern i el seu partit. Ho diu Feijóo en referència a aquelles declaracions que va fer Sánchez a la Copa de Nadal de la Moncloa, dient que els jutges, que alguns jutges i que el Partit Popular doncs, jugava amb les cartes marcades. Escoltem la resposta de Sánchez.
Muchas gracias, señor presidente, señor Feijóo.
Ja ha respost Sánchez, ara escoltarem a Feijóo.
Señor Sánchez, hay 4.000 pacientes de ELA que están esperando que su gobierno desbloquee las ayudas que hemos aprobado en el Congreso. Somos el segundo país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea. No hay una sola vivienda de los centenares de miles que usted ha comprometido. Y, por supuesto, los valencianos están esperando cobrar las ayudas. Y con todo esto y más, hay que aguantar que usted se haga la víctima frente a los jueces. Yo ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España y la vicepresidenta Montero de presidenta del Tribunal Supremo, pero eso no es posible, señoría. Estamos en un Estado de Derecho a pesar de usted. Mire, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia persiguen delitos. Si usted se siente perseguido, haga la regla de tres y encontrará el resultado. Si es víctima de algo, es de haber abusado de la confianza, de la buena fe y del dinero de los españoles. De hecho, mientras usted está aquí sin contestar absolutamente nada, hay otra declaración por cuatro delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada. Por cierto, ¿habrá grabado usted el desayuno de esta mañana en la Moncloa para incorporar a su próximo documental? Mire, han pasado 400 días de esta legislatura y lo que ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Fíjese, Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delsi, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Y pensar que hace años creíamos que usted solo tenía el problema de su tesis doctoral. Mire, señor Sánchez, cuando hay que abordar los problemas de los españoles, carpeta vacía del gobierno y mandar callar a todos los presidentes autonómicos. Dicen que usted es el uno de la trama. También el cero en servicio público y en respeto a las instituciones democráticas de nuestro país. Muchas gracias, señoría.
Escoltarem la resposta del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco. Si es que lo pone muy fácil, señoría. Mire, usted no plantea nada sobre vivienda, sobre educación, sobre dependencia, sobre sanidad, sobre empleo, sobre crecimiento económico. Hoy, esta semana, que el Banco de España ha elevado las previsiones de crecimiento económico de nuestro país al 3,1%. Bueno, vamos a tratar de sacar algo de utilidad de su sesión de control, señoría. Habla del servicio de justicia. Y he de decirle que yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor. Y también tengo que decirle, con hechos, con datos, no con bulos, que este gobierno ha contribuido al fortalecimiento y a la modernización del servicio de justicia de nuestro país. Ahí están los datos.
Ja, tu escoltes una intervenció i l'altra, realment, Gemma, i és com si fossin dos mons totalment desconnectats entre ells.
Sí, sí, són dos.
O sigui, és impossible d'imaginar qualsevol tipus de pont en aquestes dues posicions polítiques.
Absolutament. I a més, parlen llenguatges polítics diferents en aquest sentit, perquè realment el líder del Partit Popular que s'atreveixi avui a treure el tema aquest de nou perquè no té una altra cantarella d'oposició, quan em sembla que ahir va sortir amb llibertat condicional l'extresorer del Partit Popular després de tot un episodi i una resolució de finançament irregular i de moltíssims beneficis repartits. Home,
és avui declaració de la dona del president.
Jo crec que realment fer política a través de la corrupció, primer, és degradar la lluita contra la corrupció, degradar-la i convertir-la en una eina llancívola. Per tant, són els primers que no es creuen la necessitat d'erradicar la corrupció en termes democràtics, perquè només els interessa per fer oposició política. I l'altre és no aprofundir en temes de govern, com avui, que s'han de discutir lleis i s'han de decidir qüestions que tenen a veure amb el paper d'un partit tan important com el Partit Popular. És a dir, el Partit Popular és un partit important perquè és el partit de l'oposició i, per tant, ha de començar a entendre que la política es fa d'una altra manera. Mireu Alemanya, els debats que hi ha hagut per votar la moció de censura a Kohls i tot el que ha sortit en aquest debat. Hi ha hagut un respecte personal, però hi ha hagut un debat de fons, un debat ideològic, un debat de posicions sobre els models
I és una altra manera de fer política. I aquí, doncs, estem cada vegada allunyant més, bueno, aquí, jo diria allà. Crec que el Parlament de Catalunya ara ha recuperat una mica un cert sentit comú, però en el que és el Congrés de Diputats, doncs aquesta crispació al Partit Popular no li reportarà vots. No li reportarà. Li donarà vots a Vox. Però el Partit Popular, que mira que hi ha moltíssima gent del Partit Popular i grans polítics del Partit Popular que estan treballant bé a ajuntaments i a moltes... Jo crec que no estaran contents de que el Partit Popular es cremi a la foguera només fent ús de la corrupció, insisteixo, que a més està sota ja procediments judicials, per temes que tenen a veure, diguem, amb excloure debats sobre polítiques públiques. Hi ha un menysteniment de la governança i després ens queixem de per què la gent jove no s'adhereix al sistema democràtic o de per què es voten extremes dretes demagògiques aquí o a la resta d'Europa. Doncs això és conseqüència d'aquesta manera de fer política.
Jofre, a aquesta legislatura se li pot fer molt llarga a Pedro Sánchez, però també al Partit Popular. En uns temps en què les informacions corren a una velocitat molt ràpida, ara és el moment en què, doncs, al Partit Popular li convindria unes eleccions. Però jo que sé si d'aquí un any li convindrien les eleccions, perquè la mateixa cantarella sempre fins i tot acaba desgastant el propi electorat, en aquest cas del Partit Popular. Què li interessa al Partit Popular? Que en aquesta sèrie de Netflix cada dia hi hagin capítols nous. Aleshores, ara hi ha una imputació per aquí, ara hi ha una declaració per allà, coses que puguin anar renovant aquest discurs. I en això el PP té recursos. Vull dir, allò que dèiem la setmana passada, crec que està al caure que en les pròximes setmanes, ja no dic mesos, setmanes, Pedro Sánchez estigui imputat. El titular d'un jutge o...
Investiga
Pedro Sánchez.
Pot aparèixer ja.
Està al caure.
Deixeu-me saludar el president Artur Mas, que ens acompanya fa estona via telefònica. President, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Perquè, a banda de tot això, després d'anys també d'una altra investigació que per molts moments s'ha semblat un despropòsit, l'Audiència de Barcelona ha decidit finalment donar per tancada una causa, que és aquella causa per la suposada trama russa del procés. Per tant, senyor Mas, diguéssim que cada vegada la justícia li va donar la raó.
Sí, però no només a mi, perquè recordi que en aquesta causa, en aquesta suposada trama russa vinculada al procés sobiranista, hi havia bastantes persones diferents, i l'arxiu definitiu d'aquesta causa ens afecta a tots plegats, i també a mi. I en aquest sentit, doncs miri, jo ahir quan vaig conèixer aquesta resolució judicial vaig passar un missatge, no?, que era hi ha gent en el món de la justícia que serveix de la justícia i hi ha gent que serveix a la justícia, que no és el mateix. No és el mateix servir a la justícia que servir-se de la justícia. I el jutge Aguirre, el que ens ha estat investigant en aquest tema de la trama russa, crec que pertany a aquesta tipologia de jutges que serveixen de la justícia. I per què? Doncs miri, per perseguir gent. Per perseguir gent, per defensar unes dèries, per defensar unes determinades idees, unes determinades posicions polítiques. Arriba un moment, no sé si ja han fixat, que en aquesta resolució de l'Audiència Provincial, la pròpia audiència, que també són jutges, li diuen a aquest col·lega seu, li diuen, escolti, és que les seves opinions sobre tot això ens interessen molt poc. Vostè el que s'ha de cenyir és en la tipologia de si hi ha un delicte o no hi ha un possible delicte aquí, i res més. Perquè en les primeres decisions del jutge Aguirre doncs, ens explicava tota una sèrie d'històries on es deia què? Doncs el seu viatge personal, les seves dèries personals, les seves, segurament, manies persecutòries contra determinada gent, no? Aquest és el tema.
Aquí l'Audiència de Barcelona fins i tot l'acusa de cometre frau de llei.
Sí, fins i tot això, imagini's, per què? Sap per què? Perquè l'Audiència de Barcelona, en aquest cas, torno a insistir, composada per jutges també, li van dir fa mesos, en el jutge Aguirre, tanqui definitivament aquesta investigació. No es pot seguir investigant tot això. Ja ha tingut temps suficient per investigar. Per tant, tanqui i decideixi. Això és el que li van dir. I el senyor Aguirre doncs, ho va posar pel clatell, com si no estigués subjecte a les resolucions judicials ell mateix, i es va inventar una peça separada, que en diuen nova, d'aquesta trama, per intentar ficar en allà doncs, a tota una sèrie de gent, entre els quals doncs, ara mi mateix. Mm. I fins i tot va presumir, i va sortir públicament, vostè recordarà, que gràcies a ell, amb algunes decisions que estava prenent, tot el tema de l'amnistia no es podia arribar a aplicar. Imagini's, un jutge, i presumint de que una llei que està aprovada pel Congrés dels Diputats i publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat no s'aplica gràcies a la seva actuació. Això sap què em recorda? Això em recorda allò que fa un temps enrere vam sentir d'un dirigent polític espanyol, que tothom recordarà, que es diu José María Aznar, que va dir un dia, los que pueden hacer, que hagan.
Ja. Yeah.
I n'hi ha alguns, senyor Ostrell, que això ho estan aplicant allò al peu de la lletra. Eh? Los que pueden hacer, que hagan.
Per exemple, avui...
Cadascú en el seu àmbit de poder, i un jutge instructor, un jutge que investiga, té molt de poder, com jo estava veient, pot fer moltes coses per tocar el voraviu i per tocar els nassos a gent que sembla doncs, que en el sistema no agradem.
Avui, per exemple, el David Madí ens deia que treballarà per una llei contra l'abús del funcionari públic. Vostè creu que seria positiu que tirés endavant?
Sí, absolutament, perquè no només és aquest cas, n'hi ha molts altres, i no només en l'àmbit de justícia. Hi pot haver una tendència que seria tremendament doncs, preocupant que hi hagi aquest abús de poder per part del funcionari públic. I això s'ha de limitar d'alguna manera. No? I en el cas dels jutges encara més, perquè els jutges, insisteixo, tenen un enorme poder. Pensi que un jutge que investiga una causa pot enviar a la presó a una persona preventivament sense judici durant 2 anys i prorrogar 2 anys més aquesta presó. Aquí en vam tenir un cas concret, que va ser el Sandro Rosell, quan el van jutjar. Després el van exculpar de tot, però d'entrada el van posar a la presó, i s'hi va passar 2 anys, i això ho va fer una jutgessa instructora. Per tant, no estem parlant d'un poder qualsevol, estem parlant d'un gran poder, i com més gran és el poder, més s'ha de poder limitar.
De fet, vostè fa uns mesos ens va dir en aquest programa que ja tenia redactada la querella per l'Operació Catalunya. No sé si aquest arxivament és un nou argument per presentar-la i si realment es plantegen ja fer accions directes contra el jutge Aguirre.
No, en aquest cas no té... Vaja, no és que no tingui res a veure. Tot forma part del mateix tema, que és la persecució contra determinada gent per les seves idees i per les seves accions, això és evident, però són dos casos clarament separats. El que està redactat a la querella, en el meu cas, és per fer el tema de l'Operació Catalunya,
sí, sí,
que era l'operació dissenyada per part del govern espanyol en l'època del Partit Popular, per part del Ministeri de l'Interior, en l'època de Jorge Fernández Díaz. Vostè ho recordarà perfectament, no? Perquè ja ara en una comissió d'investigació en el Congrés dels Diputats, on va compareixent gent...
Avui, per exemple, va Sandro Rosell, que vostè el citava, i per cert, demà serà al matí de Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Exacte, doncs miri, és un cas concret, no? I llavors aquesta comissió ha de servir per treure una mica de llum, per escatir possibles noves informacions que després puguin tenir una derivada judicial. Per tant, nosaltres, tot i que la querella està redactada, i cada vegada hi ha més substància per presentar-la, doncs estem també a l'espera de com es desenvolupa i acaba aquesta comissió d'investigació, que suposo que durarà uns pocs mesos més, perquè pot ser que en allà doncs, hi hagi nova teca que pugui ser útil.
Per cert, ja que el tenim aquí, ja per acabar, president, després del Congrés de Junts, vostè i el president Pujol van anunciar que estaven buscant la manera d'afiliar-se al partit. No sé si han pres ja la decisió.
No estem parlant amb el secretari general, amb en Jordi Turull, a veure, doncs, com que no és una incorporació, diguem-ne, qualsevol, doncs estem mirant una mica els tempos i tot plegat, no?
Però es farà al llarg de l'any vinent?
Ja veurem, sí, quan se'n parla d'una cosa, doncs se'n parla. Ja. No hi ha un termini fix.
No ho han aclarit.
Pensi que ni en un cas ni en l'altre pretenem tenir cap tipus de rellevància política a dintre de cap partit polític. Per tant, el nostre paper és un altre, el meu concretament també, que és més fer la feina que pot fer un expresident d'un país, en aquest cas un expresident de Catalunya, i jo estic centrat bàsicament en això. I, com vostè pot comprovar, amb algunes dèries de persecució judicial d'alguns, que no s'han acabat, perquè pensi que encara tenim causes pendents, en aquest cas a Madrid, pel mateix tema.
President Artur Mas, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès. Bon dia.
Adéu-siau.
I bones festes.
I bones festes, bones festes. Si no ens veiem, bones festes, no? Que es diu aquesta frase, ara la sentirem dir molt. Sí, sí. Bé, parlàvem del que està passant a Madrid amb el Partit Popular, però tampoc és gaire allunyada del que estem veient també, el que estàvem explicant ara del cas Volkov. Al final, Gemma, és com la justícia s'està articulant cap a un sistema que no li agrada.
Bé, a mi, jo com a jurista,
com a advocada i jurista, diguem, et dic de raça perquè és el meu ofici de sempre, me n'alegro d'aquesta resolució i de tal i com està establerta, perquè a més parla molt clar de la tutela judicial efectiva, parla clar del que implica la independència judicial, però que no tot es pot acollir a la independència judicial i que un dels elements claus és l'acatament a les resolucions dels superiors jeràrquics. I en aquest cas, el mes de maig de l'any 24, tal com ha esmentat el president Mas, ja s'havia arxivat aquesta causa. Ja s'havia dit que el jutge d'instrucció no podia anar per aquí. I tot i així ell, jo diria que inclús en part temeràriament, en aquest sentit la resolució deixa portes obertes, perquè és molt contundent en les afirmacions, diu que s'extralimita, que s'allunya del que ja estava disposat i que busca la manera, diguem, de continuar amb una altra peça separada. I aquest cop, com que no entra en el fons, perquè ja hi va entrar en el seu moment, el que diu clarament és que no es pot tornar a buscar cap subterfugi processal per continuar amb una acusació com la que es feia i com ha quedat palès, sense cap mena de fonament jurídic ni d'indici criminal ni de raonabilitat, no? Sinó amb un afany de persecució peti qui peti. Jo crec que aquí triomfa el dret i és cert que està malmesa la percepció de la justícia, especialment a Catalunya, per tot el que ha suposat la repressió del procés, però crec que també és bo parlar de tots aquells jutges i jutgesses que dia a dia estan fent moltíssima feina i que encara creuen en el criteri jurídic de raonabilitat tècnic-jurídic amb uns límits diguem, que no es poden confondre amb la independència judicial. Mm. És a dir, la independència judicial i la convicció judicial estan sotmesos a unes normes del dret, a uns criteris de raonabilitat, que per això estan corregits, amb criteris superiors jeràrquics, i aquesta és la manera de garantir que la justícia sigui el més justa possible. No? I jo crec que sí, que hi ha aquí capacitat d'emprendre accions, si no ara més endavant, sobre el tema de la naturalesa d'aquestes resolucions. Jo crec que ara el context ha de ser més constructiu. Hem d'acabar amb el tema ja de l'amnistia al Tribunal Constitucional i que es desperti aquest sentit comú de la judicatura versus aquesta esquàlida cúpula que ho estan fent difícil, per exemple, també el jutge Peinado, no? Poso aquest exemple perquè llegeixes les seves resolucions com a jutge instructor i realment és molt intensiu i és poca equànime. Aquí nosaltres hem de recordar, i acabo, que l'estructura de la justícia és un triangle. Hi ha el principi d'igualtat de parts i el principi acusatori el porta, en el nostre reglament, el porta a l'acusació, pública. Què passa? Que com que hi ha les acusacions particulars i hi ha aquesta manera d'utilitzar la figura de les accions populars i crear procediments, malgrat que els criteris de fiscalia siguin uns altres, doncs aquí és on hi ha aquesta distorsió i on es poden conduir a males pràctiques.
Però fins aquestes males pràctiques, que a més en la interlocutòria queda molt ben recollida, clar, no passa del toc d'atenció. El jutge Aguirre ja és un jutge, és un vell conegut, diríem, no? I el toc d'atenció, o sigui, li està dient, vostè està saltant-se el procediment que el coneix perfectament, sap que no hi ha excusa per fer aquest subterfugi processal, irregularitats... Aleshores, ja està?
O sigui, no,
la
ja
pròpia
està, no.
Institució judicial...
Ho esteu fet malament
judicial,
i queda així,
exacte.
No?
Mm. Vull dir, ho ha fet intencionadament malament. Això és el que li diu aquesta interlocutòria. Aleshores...
Sentir el Pere Rossinyol, que no l'hem sentit encara. Pere.
Què tal? Sí, estic totalment d'acord amb el que esteu comentant. Jo crec que el cas concret aquest que estem comentant i que ha comentat el president Mas és un exemple dels més brutals d'una mala instrucció. O sigui, no, una instrucció que és catastròfica des de l'origen i que, paradoxalment, té la circumstància que els fets que van desencadenar la instrucció, que eren fets que jo crec que apuntaven a possibles delictes, que són unes subvencions que tenien indicis de que havien estat mal donades per la Diputació de Barcelona perquè afavorien entitats properes a Convergència i Unió, el partit en aquells moments en el govern, doncs en comptes d'instruir aquesta causa, s'aprofita aquesta causa per obrir en paral·lel jo crec, si no recordo malament, una desena de carpetes diferents i s'aprofita l'ocasió per espiar directament, amb permís judicial, per escoltar escoltes telefòniques durant anys alguns rellevants polítics de Catalunya. Per tant, s'utilitza una causa inicial, se la ignora, li importa un bledo l'origen de la causa, que acabarà, perquè han passat tants anys i no s'hi ha prestat atenció, amb no res. Per tant, una cosa que hagués pogut ser delicte, ara no sabem si ho és o no, perquè ja no s'hi ha prestat atenció, sinó que s'ha utilitzat per altres coses. I crec que ha sigut un autèntic disbarat, perquè, a més, la Fiscalia sempre s'hi va mostrar en contra. O sigui, que reuneix tots els indicis del que no s'ha de fer. I, per tant, bueno, jo crec que aquesta interlocutòria és contundent i que, òbviament, no hauria d'acabar d'aquesta manera, simplement amb aquesta petita amonestació, perquè realment ha sigut un autèntic despropòsit que se suma, com deia ara l'Agnès, a uns quants despropòsits previs també del mateix jutjat.
Jofre.
Tot ve de quan l'any 78 es va dir que el títol de la Constitució relatiu als jutges el fessin els jutges. I ells mateixos doncs, van decidir les normes de joc. Les normes de joc, de nomenaments, d'aquesta jerarquia que deia la Gemma, de quin poder podien tenir, de fins on podien arribar, que evidentment... això no vol dir que tot el sistema judicial espanyol estigui podrit al 100%, perquè hi ha jutges que fan bé la seva feina, per exemple, els jutges de l'Audiència de Barcelona que han renyat a Joaquín Aguirre, doncs han fet bé la seva feina, perquè han denunciat una situació que era, doncs, han arribat a qüestionar-ho, no?, de frau de llei. Ara bé, fixeu-vos la diferència. Si hi ha un policia corrupte que aprofita que ell participa en un decomís de droga per quedar-se en una part... Totes les sancions i tots els protocols estan previstos per poder precisament controlar aquest plus de força, aquest plus d'actuació que té una policia, que li permet portar una pistola, que li permet tocar droga per decomissar-la, etc, etc. Tot això està molt controlat. I aquest control inclou una sanció en cas que no facis bé un ús, no facis un bon ús d'aquest plus. Amb els jutges això no passa. És a dir...
Bueno, hi ha mecanismes que es poden utilitzar i, de fet, en algunes ocasions s'han utilitzat, per exemple, i vull recordar dos casos, però... No vull recordar dos casos emblemàtics, perquè, a més, jo crec que convé fer història. El cas Pasqual Estivill. El cas Pasqual Estivill va ser una persona que va estar designada per formar part del Consell General del Poder Judicial i que, en les seves pràctiques com a jutge d'instrucció, va prevaricar contínuament en matèries de presó provisional i amb acusacions quan no se li donava el que ell demanava. Això va estar objecte d'un procediment, és a dir, va canviar... Imagineu com va canviar l'escenari. Jo vaig participar d'aquell procediment i em conec des de dintre, i va ser un canvi i l'instrucció la va portar el magistrat Bruguera i aquest senyor va acabar a la presó. Per tant, la justícia té esquerdes de remoure les seves pròpies malalties, no?, en el sentit de les disfuncions. Com s'han d'articular? Doncs amb un compromís. Aquí hi va haver gent que es va atrevir a fer una querella contra una persona que era intocable a Catalunya. Intocable. I contra un advocat, que en aquest cas era l'advocat Piqué Vidal. També és cert que hi havia un context on començaven a obrir les portes a revisar tots els temes de corrupció judicial. Però hi ha hagut un altre cas, el jutge Manzanares. Manzanares era el fill del que va ser president, membre també del Consell General del Poder Judicial, jutge de vigilància penitenciària, que durant anys aquí va haver-hi molts moviments socials que li estaven alertant que no respectava els drets humans perquè no donava article 60 pels malalts de sida. Es van muntar plataformes de familiars de malalts de sida empresonats per demanar-li, us estic parlant dels anys 90, tota la dècada. Aquest senyor prevaricava i no feia res. Finalment, també el van processar. Per què? Perquè es va presentar una queixa al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial té una comissió disciplinària que rep les queixes de qualsevol ciutadà sobre un magistrat. I també sobre, per exemple, institucions que vulguin acudir al Consejo. I en aquesta comissió disciplinària s'han d'analitzar els casos. El problema és que no es coneixen els mecanismes i no s'utilitzen els mecanismes.
A tot això estem pendents de la declaració aquest matí. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, de Begoña Gómez, als jutjats.
Sí, estem pendents justament aquí als jutjats de plaça Castilla que arribi la dona del president del govern espanyol. Entrarà amb cotxe directament al pàrquing del jutjat. Així ho ha acordat la jutgessa de Gana. Ha dit que és per qüestions de seguretat. Ho va fer així també els altres dos cops que ha vingut Begoña Gómez a declarar aquí i evitarà justament una concentració de l'entitat ultracatòlica Ceoir, que ja s'està plegant aquí a les portes del jutjat i que són justament els que han presentat la querella que porta avui Begoña Gómez a tornar a declarar davant del jutge a Juan Carlos Peinado, que l'investiga doncs per el software que va contractar per la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense de Madrid. És, com deia, el tercer cop que Begoña Gómez torna al jutjat, el tercer cop en 5 mesos per aquesta causa, que ja ho veieu que va avançant, que Juan Carlos Peinado la va alimentant i la va ampliant, sempre a petició d'entitats d'ultradreta, primer de Manos Limpias, ara de CEIR, i també alimentada per l'acusació de Vox, i que de moment, segons indiquen la investigació, segons indiquen els tràmits que s'han fet fins ara, no han trobat proves concloents de delicte contra la dona del president espanyol. Què diu la Moncloa d'això? Doncs veu com s'està embolicant aquest cas, veu com no hi ha cap tribunal superior doncs, que pari els peus al jutge Peinado, i què ens diu el PP en privat? Doncs que creuen que Begoña Gómez acabarà a judici, que va pelante, que diria el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, i estan convençuts que no només ella, sinó que creuen que també Pedro Sánchez acabarà doncs, imputat, acabarà investigat pels negocis que afecten a la seva parella.
I a tot això, atenció a l'anunci que ha fet el president Salvador Illa al Parlament de Catalunya, Núria Oriol, sobre habitatge.
Sí, exactament. El president de la Generalitat anuncia que el 2025 Catalunya serà la primera comunitat d'Espanya en disposar d'un règim sancionador per enviar un missatge clar als que vulguin especular. La llei està per complir-la i els habitatges són per viure-hi. D'aquesta manera, el president de la Generalitat doncs, posa sobre la taula el compliment d'una de les exigències dels comuns per donar suport als pressupostos. Per tant, aquest matí en la sessió de control ja un clar missatge del president per acostar posicions amb els comuns. En canvi, amb Esquerra es manté la distància i es mantenen les posicions diferents. Esquerra ha pressionat el president de la Generalitat amb l'últim tema que hi ha hagut polèmic sobre la taula, que ha estat el tema de la literatura catalana i espanyola. Li ha retret aquesta qüestió. El president de la Generalitat ha respost que el govern no ha rectificat, assegurat perquè no s'havia pres encara cap decisió i que el govern defensa Catalunya. També ha recordat Esquerra que la conferència de presidents va fer una defensa del finançament singular tal qual, però també doncs, demostrant que aquest model seria solidari. Sessió de control, doncs, per tant, amb missatges del president cap als comuns que s'acosten i amb Esquerra que es mantenen distàncies.
Farem una pausa per la publicitat i de seguida seguim comentant tot plegat amb Gemma Calvet, Jofre Llombart, Pere Rossinyol i Agnès Marquès.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Segur que tu també te n'has adonat que està passant una cosa molt especial. És la màgia del Nadal. I, si vols, la pots veure. Hi ha llocs on es fa sentir molt més, com a la planta 2.5 del Corte Inglés. És el lloc on tots els somnis es fan realitat. Descobreix que hi ha una raó molt especial perquè tot s'il·lumini al nostre voltant. Gaudeix de la màgia de les festes i comparteix-la amb tots els teus éssers estimats. Torna a reviure la il·lusió de veure com es compleixen tots els somnis a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal, a la botiga web i app. Ah, i vine a descobrir les activitats infantils nadalenques que tenim preparades a les nostres botigues de Can Dragó, Sabadell, Cornellà, Girona, Tarragona i el supermercat de Francesc Macià. Els més petits podran gaudir d'espectacles de màgia, contacontes, titelles o del tió de Nadal. Ah, i per tota la família, la pista de gel sostenible a la terrassa exterior de la nostra botiga de la Diagonal. Més informació a la pàgina web del centre. I això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
Catalunya Ràdio. Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de Romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Durant aquest mes de desembre, emporta't un vehicle BYD i no paguis fins al març de l'any vinent. Vine a provar-lo a les nostres instal·lacions BYD d'Aquadis Dream a Girona, Barcelona i Reus i sorprèn-te. Consulta tota la informació al nostre web aquadisdream.es. T'hi esperem.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
A Netto cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Vull que m'ajudis a enxampar una sessió de dones.
Daniel Craig.
Investigarà uns lladres, uns avars, uns abusadors, la col·lecció d'individus més detestables que hagi conegut mai la meva família.
Basada en l'èxit de la trilogia de Stieg Larsson, Millennium, els homes que no estimaven les dones, és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ha estat el sidral o el col·laborat de les darreres 48 hores a Catalunya. Finalment, Educació recula i manté la literatura com a obligatòria a segon de batxillerat. Segons us ha avançat aquest programa, el govern ho atribueix tot plegat a un error humà. Marc Jurado.
Sí, fonts del departament asseguren que un treballador d'educació va penjar un document de treball al portal al qual accedeixen els centres educatius i que en aquest document hi figurava un text provisional, diuen que s'estava discutint. No era cap mesura tancada, però el mateix dilluns, a un quart de 10 del vespre, el departament va enviar una nota de premsa als mitjans, en què s'explicaven les modificacions, si llegeix literalment, que literatura catalana i literatura castellana s'oferiran a la franja d'optatives.
Però és que aquí també hem vist el comunicat de premsa, per exemple, enviat dilluns, que això era a les 9 i 13 minuts de la nit, i no només diu que les literatures seran optatives, sinó que s'afegeix que són uns canvis que ja coneixen tant inspecció com les direccions dels centres. Per tant, no sé què és el que ha passat aquí, si es tracta d'un error humà o d'una reculada en tota regla, però en tot cas sí que va ser un error tractant-se de la singularitat que suposa Catalunya una cosa com aquesta.
Crec que és un error humà, però no de l'humà pobre que li caurà les broncades, sinó d'un altre humà doncs, que ha comès un altre tipus d'error. Em sembla que ja se m'entén. Ja fa mesos que se n'està parlant. És a dir, dubto molt que sigui una equivocació... Ai! Se'ns ha colat a dintre d'una nota de premsa, perquè no és corporativisme, però vull dir, els comunicats de premsa s'estudien molt, no només els redacten els companys periodistes que es dediquen al gabinet de premsa, és a dir, no surt un correu electrònic d'un gabinet de premsa si no s'ho han mirat tècnics, polítics, etc.
L'error humà deu ser el que van penjar el document quan no l'havien de penjar, diguéssim. Però no el que deia el document, perquè el document algú el fa.
Exacte, i fa molt temps que... I clar, sembla que sigui una paradoxa quasi dintre l'àmbit humorístic, no? Però aquesta setmana estem parlant de la poca capacitat de comprensió lectora de certs adults. Doncs algú no va comprendre electoralment que allò era una proposta que s'estava analitzant. Amb tot, jo crec que no era una proposta, sinó que han vist, francament, doncs, la gravetat de la qüestió i ara han hagut de fer marxa enrere, en lloc d'admetre-ho, doncs, ho aixecant a una qüestió tècnica. En qualsevol cas, benvingut sigui, perquè el que era una bajanada és que fos optatiu aprendre Rodoreda, fos optatiu aprendre Salvat Papasseit, fos optatiu aprendre Guimarà, fos optatiu...
A batxillerat, eh?
Bueno, que sigui optatiu. Sí. És com si declares optatiu saber sumar o dividir. Ara ho farem. Sí, sí. No, ara,
Agnès. No, que no, si no tinc mal entès, diguéssim que aquí a Catalunya, les explicacions que donava ahir la consellera, diguéssim, es feia marxa enrere per preservar la singularitat de Catalunya, la literatura catalana, no perdre-la de vista, perquè a sobre doncs, estem en la línia de protegir també el català, però que la resta de comunitats autònomes això tira endavant. És a dir, que a mi el que em preocupa és que la idea de fons continua sent que la literatura doncs, pot quedar arraconada. No? Perquè la idea de fons, i a més, està en debat ja des de fa anys, és aquesta. I a mi això és el que em sembla, al final, el que és greu. S'acabi fent el que s'acabi fent a Catalunya, vivim en un món interconnectat, i aleshores que es deixi d'estudiar literatura a segon de batxillerat i que sigui una optativa, doncs a mi em resulta preocupant, sobretot perquè al final, ja n'hem parlat aquí altres dies, no? Què volem de l'escola? Al final, cap al món en el que anem, necessitem ciutadans que sàpiguen en el món en el que vivim, d'on venim, el context que ens envolta, i això la literatura i el pensament ho dona, i saber pensar bé serà el que ens diferenciarà de les màquines, no? Uh-huh. Vull dir, de saber pensar bé i tenir i raonar. Aleshores, si anem eliminant assignatures que ens conviden a això, no sé cap on anem, o sigui, no sé quin és el propòsit.
M'he oblidat de dir una cosa d'aquesta investigació CSI entre error o no error. Recordareu que això va sortir dilluns i ahir es va explicar, i ho vau explicar aquí, que això... Quan truques dius, però això per què ho heu fet? S'explica perquè hi ha alumnes que potser a meitat de curs han d'agafar i marxar i aleshores tot ha de ser igual a tot arreu per si un alumne que està estudiant a La Rioja ve a Barcelona o un alumne que està a Barcelona està...
Això és el que demana el Ministeri.
Sí. Val. Què vull dir amb això? Si tu t'has esmerçat en justificar el per què ho apliques, no pots dir que ha sigut un error i que era una proposta. Vol dir que ja estava bastant ben pensada.
Sí. Gemma.
Jo el que penso és que aquí, més enllà del que dieu, que és claríssim, aquí hi ha una gran ofensiva amb un model de civilització i de cultura humanista. Perquè sense lectura, les noves generacions, sense lectura, no tindran accés ni a una experiència, ni a un coneixement, ni a una bellesa, ni a una articulació del llenguatge escrit, individual, com un recorregut personal, que és el que ens aboca la literatura. I jo crec que al darrere és aquesta inflació absoluta de tecnologia, aquest model d'alguns que es creuen que estan renyits els dos àmbits, no? Perquè es basa tot a una cultura tecnològica i, per tant, no entenen que el fet de que hi hagi aquesta ofensiva tecnològica per tot arreu fa més necessari que mai garantir l'accés en el procés educatiu que acaba, quan acaba, el valor de la literatura, el valor dels llibres, el valor del que comporta com a viatge de llibertat, com a viatge d'experiència, de lliure pensament, no moure't d'un sofà i poder recórrer el món, recórrer la història, recórrer les paraules, descobrir aquests mecanismes que el teu cervell no els té estimulats per natura, sinó que els té a través de l'experiència cognitiva i de bellesa i sensorial que t'ofereix la literatura. I jo crec que això, que és elemental, està impulsat per gent que no experimenta aquest
però sempre passa amb l'educació. No sé què coi passa en aquest país, que sempre...
No, aquest país no. Això ve d'un model implementat a nivell espanyol.
No sabem, no sé, no hi ha manera. Sempre.
Bueno, jo crec que també és que el pobre espai educatiu sembla un formatge de gruyère. O sigui, està contínuament ple de forats i si no, en fem més grossos, no?
Sí, sí.
Jo crec que aquí ha d'haver-hi aquest marge de confiança en el sector que s'ha també revolucionat, entre cometes, no? De l'àmbit docent, que ha dit no, això no és raonable, hem de garantir el tema de la literatura com a... Bueno, no sé què...
Sí, sí, que sí. No, faig que no, que sí, faig gestos per... Em sembla molt bé el que dius, és que o sigui, jo crec que la idea força és que la cultura és l'única defensa que tenim les persones davant la mentida, davant la manipulació i davant l'informació de fonts que no sabem quines són. I ja està, aleshores ho en reforcem amb la cultura en general i ho fem des de l'escola o després ens aboca a un món que rebem un e-mail que ens diu que no sé què i no sabem si és veritat o mentida. O sigui, estem cada vegada més exposats a la intempèrie. Aleshores, tu necessites coneixement, necessites cultura, perquè és la teva única defensa davant d'un món que no se't presentarà mai transparent. I aleshores has de poder tenir esperit crític davant de tot això.
Espera.
Sí, molt d'acord amb tot el que heu comentat. Només afegir que el fet de que continuïn aquestes matèries no, és causa necessària, però no suficient. És a dir, no és de per se una garantia de que aquesta passió que parlava la Gemma i que jo estic molt d'acord, i també l'Agnès, de la importància de tot aquest pensament humanístic, realment es transmeti aquesta passió en els nois i noies i que ho veguin com una cosa que realment val la pena, perquè no és suficient en haver-se de llegir obligatòriament uns llibres, sinó que l'escola en aquests moments jo penso que hi ha problemes molt de fons, que ja hem parlat moltes vegades també en aquest programa, de professors matxacats per unes burocràcies o pel que sigui, o per falta de vocació, pel que sigui, que el fet de tenir una obligatori la Rodoreda, si no tens un professor o professora, que n'hi ha molts, però realment crec que hi ha un problema greu en aquests moments a l'escola també per aquests motius que dèiem de passió, doncs això no és cap garantia. Tot el contrari, pot semblar a vegades que com que és obligatori no entens el propòsit, no t'enganxes, encara ho acabaràs odiant més, no? Per tant, molt important que continuï, però no ens pensem que amb això ja s'ha fet la feina. Ara cal aprofundir molt seriosament amb aquestes reformes que calguin a l'escola, perquè aquesta passió per les coses que no semblen d'entrada que tinguin una traducció important, però que són molt importants per la vida i per entendre-la i per relacionar coses, doncs realment es transmeti bé amb la vocació dels mestres i amb un sistema que realment ho faci possible.
I a tot això, un minut passa de 9:45 del matí. Avui també és notícia Carles Puigdemont. Perquè l'expresident va aprofitar l'entrevista que li va fer ahir la nit Ariadna Oltra a TV3 per tornar a avisar al PSOE, el líder de Junts va advertir Pedro Sánchez que si vol mantenir el seu suport ha de permetre que prosperi la qüestió de confiança plantejada al Congrés. En aquest sentit va valorar que la mesa deixés la decisió per després de Nadal.
He tingut unes conseqüències irreversibles i segurament haurien portat la legislatura al col·lapse. Han estat prudents, han pres una decisió que, en fi, que deixa totes les opcions obertes, però finalment hi haurà un dia que hauran de decidir.
I segon avís, de moment no es donen les condicions per asseure's a negociar el seu suport als pressupostos. Si el PSOE vol recuperar la confiança de Junts, diu Puigdemont, que aprofiti la pausa nadalenca per avançar, per exemple, en la delegació de les competències d'immigració a Catalunya.
Si nosaltres som els que hem de gestionar tota la política migratòria que afecta Catalunya, tota, vull dir, tota, necessitem ser els màxims responsables de tota la cadena de decisions, tota. Des del moment, des del control de les fronteres, fins a la proposta d'expulsió o la proposta de resolució per un permís de llarga durada.
Això per aconseguir tot. Què?
I en clau catalana allarga la mà cap a Oriol Junqueras, amb qui apunta que es reunirà pròximament.
Crec que és lògic que nosaltres tinguem un intercanvi d'opinions sobre com veiem les coses del futur, perquè fem política per pensar en el futur. I jo crec que això es produirà no més tardar.
Són els principals titulars que ens ha deixat aquesta entrevista d'ahir, que per cert va fer un 12% de share, en concret va reunir 219.000 espectadors de mitjana. Gemma Calvet, abans deies fora d'antena que t'havia sorprès aquesta entrevista.
Sí, m'havia sorprès gratament, perquè primer perquè el president Puigdemont va fer una entrevista política. Jo diria d'alta política, en el sentit de que va parlar claríssimament de les posicions de Junts, però també del model de relacions que hi ha d'haver-hi entre els partits independentistes i el PSOE. I tenint en compte el gran paper que té en la política espanyola el suport al govern Sánchez. També vaig veure un president Puigdemont molt al dia de tots els detalls d'aquestes negociacions, en qüestions tècniques, i això no és tan habitual. Per tant, és agradable poder
escoltar. És que està al cas de tot.
Està al cas de tot i està treballant moltíssim per poder estar al cas de tot i plantejar aquesta... I després em va agradar aquest atensament a l'Oriol Junqueras. Em va agradar perquè crec que convé el país, crec que convé reconèixer doncs, la representativitat i la legitimitat de l'Oriol Junqueras, i ell va entrar en aquest tema de les renovacions i ho va parlar molt clar, no? I els que volen el meu cap o el del Junqueras o bueno, el senyor Sánchez també hi era, el president Sánchez. Per tant, bueno, va ser una entrevista fresca, dura en el sentit de que la moció de la qüestió de confiança la reivindiquen, és evident que no és el mateix mateix una qüestió de confiança que una moció de censura, tal com ho va transmetre. Ja es veu que políticament són dos llindars diferents. Jo puc comprendre que als socialistes no els hi vingui de gust passar aquest examen i que, més en un context amb el Partit Popular i en Vox com el que hi ha, doncs s'ha de valorar quins efectes constructius pot tenir per la política, però, d'altra banda, també entenc que a l'acord que van signar i que tenia uns passos i que, de fet, el president d'Esquerra Republicana també ho ha reclamat, que s'han d'avaluar el compliment d'aquests acords. Per tant, la política de vegades necessita d'aquestes pressions i jo crec que el mateix govern de la Generalitat també pot necessitar d'aquestes pressions perquè poten no ensortir-se en ells sols.
La marca també veu pròpia també en tot això.
Clar, però és útil, potser, aquest nivell de pressió col·lateral política perquè el govern de la Generalitat pugui aconseguir coses que per se, com a PSC, potser no estan aconseguint, perquè no tenen prou força. La política és això, és fer força amb una visió constructiva.
Pere Rossinyol.
Sí, jo ho veig diferent, que la Gemma, això. En primer lloc, penso que el marc general no el té en compte, i és una cosa que a mi em sorprèn molt, perquè d'aquest marc general, que es basa sobretot en l'amnistia, han passat unes coses que són molt importants a l'analitzar com reacciones, no? O sigui, aquí estem vivint, i abans ho veiem a la primera part de la tertúlia, amb tot el tema judicial, una autèntica ofensiva, que es podria dir, per terra, mar i aire, una autèntica ofensiva, una autèntica guerra, i contra el govern, desencadenada precisament pel objectiu aprovat ja amb una llei, però que el Poder Judicial no ha acceptat, que és l'amnistia que et beneficia a tu. I llavors, en aquest marc, malgrat que hi ha una guerra declarada bestial en contra del president del govern, tu et sumes en un batalló contra el que t'ha d'ajudar o el que esteu junts en aquesta guerra perquè s'aprovi l'amnistia? Ja ho discutíem l'altre dia, no? Òbviament, doncs tu has de poder també aconseguir coses. Però en aquest context d'ofensiva, de veritat, tu has d'afegir un nou element perquè fracassi el govern que t'ha d'ajudar a tu. I us heu d'ajudar mútuament a tirar endavant això. Per tant, jo això, a mi, em té desconcertat.
Però tens perquè, una... Perdona que t'interrompeixi, sí. Pere, però a dintre d'aquest escenari hi ha la possibilitat d'aquesta qüestió de confiança es pugui guanyar i, per tant, no és un blanc o negre, és un tram de... Un tram, jo no dic que jo estigui d'acord, però dic que en política aquests trams de tensió constructiva i d'introduir altres elements en el debat que no sigui sols la corrupció, és fer política, això, no?
Sí, però si tu perds de vista el marc, jo insisteixo que en aquest cas penso que els símils bèl·lics tenen sentit. Si hi ha una ciutat assetjada, rodejada per les tropes enemigues, i tu obres un altre front en comptes d'ajudar mútuament, no dic una ajuda, però ajudar-vos mútuament, doncs penso que és debilitar les opcions de sobreviure en aquesta guerra. Una altra cosa és que tu no tinguis aquest marc de guerra, un marc en què diguis no, això és una situació més o menys normal, en què hi ha la dreta i l'esquerra, jo no estic amb cap dels dos, però és que hi ha un marc de guerra que a mi em sembla molt evident, però que poder sóc jo el que m'equivoco, I d'altra banda, també em sembla molt estrany amenaçar permanentment amb algo semblant a fer tombar el govern, tot i que no s'explicita, però quan realment no tens la possibilitat de fer-ho. No la tens, i per tant, no sé, una vegada més pot generar molta frustració en els que esteu junts en aquesta guerra, perquè en comptes de destinar totes les energies a defensar-se perquè s'aconsegueixi aprovar i materialitzar l'amnistia, doncs divideixes esforços i compliques la situació, i alhora tu no pots també, probablement generaràs frustració en els teus, perquè no pots tombar el govern, no tens els instruments per tombar el govern, per tant, tot plegat
em sembla...
Un poti-poti que molt tàctic, que Puigdemont és un mestre tàctic, però que realment en el mig termini doncs això complica en comptes d'ajudar a tirar endavant el que és l'agenda de tots dos.
Jofre.
Junts vol la qüestió de confiança per fins i tot poder negociar a canvi de què vota sí a favor de que continuï Pedro Sánchez. Però clar, si ja no s'hi posen ni a debatre-ho, és a utilitzar això que deies per governar de manera absolutament, no diré impuna, però sí, com que l'opció B és més difícil i l'opció B sembla impossible, i com que ara estem en aquest front, en aquest marc bèl·lic que deia el Pere, doncs jo continuaré fent la meva sense haver de negociar res. Doncs hi ha un punt mig que es diu qüestió de confiança. Clar, el motiu d'aquest anuig de Junts és que ni tan sols volien que es tramités la qüestió de confiança. I crec que s'acabarà tramitant, com a mínim que es pugui votar, no? I després poder negociar si sí o si no. Mireu, aquesta setmana hi ha hagut... he parlat amb diferents dirigents d'Esquerra Republicana i amb diferents dirigents de Junts, i per separat m'han dit una cosa que he vist on està la situació. És a dir, Oriol Junqueras, que ho va dir en públic, però altres dirigents d'Esquerra Republicana també ho diuen, quan se'ls pregunta per la qüestió de confiança, ells diuen... no tenim cap pressa perquè hi hagi un govern de PP i Vox, però el PSOE ha de compromís, el PSOE ha de complir els seus compromisos. I quan parles amb gent de Junts, et diuen el PSOE ha de complir amb els seus compromisos, però no tenim cap pressa perquè hi hagi un govern de PP i Vox. És a dir, en el fons de la qüestió, tothom està, i d'aquí aquest clima ahir de semientesa política de nou entre Puigdemont i Junqueras, és a dir, la situació és la que és, però a veure on posem els bous.
És que hi ha molt en joc, perquè
per això,
si no es fa això, si no es fa això, no hi haurà credibilitat en la política independentista catalana.
És una esposa l'adversativa.
Són les 9:55.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'Esport Català en València és la nova campanya que impulsa el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la Creu Roja, es vol ajudar els afectats per les inundacions de la devastadora Dana que va colpir greument diverses zones del País Valencià i va ocasionar una enorme quantitat de danys, tant materials com humans. Els serveis d'emergència continuen fent centenars de tasques i milers de ciutadans han hagut d'abandonar casa seva. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ho té clar.
Teníem clar que el món de l'esport havien de sumar per ajudar la gent de València. I fer-ho de la mà d'una institució de referència com és la Creu Roja, que és sinònim d'eficiència, rapidesa i confiança, ens dona plenes garanties. I tu, t'hi sumes?
Fins al 31 de desembre, fes un donatiu a la pàgina web d'Esports de la Generalitat, esports.gencat.cat. L'esport català en València.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
012, la millor resposta.
Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
Tens raó.
Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Durant aquest mes de desembre, emporta't un vehicle BYD i no paguis fins al març de l'any vinent. Vine a provar-lo a les nostres instal·lacions BYD d'Aquadis Dream a Girona, Barcelona i Reus i sorprèn-te. Consulta tota la informació al nostre web aquadisdream.es. T'hi esperem.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a Nadal als aeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Gràcies per respirar esperança. Per donar aire a la investigació. Per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
I ara entrem al búnquer.
Vam sortir de fons o com si fos ahir?
De França.
Tot serà que no aconsegueixin aquest somni.
Jo no el tenia, però vaja, si vols
no,
fer-ho, fem.
No, faria il·lusió que sortíssim. Podríem sortir tots tres darrere, comprant fruites a darrere.
Vale.
Però és que...
T'has de llevar molt d'hora.
És igual, no he dit...
No, fem una cosa.
Què?
Que sortim un dia, des d'aquí, sí, la gent del com si fos ahir, que ens feu sortir, perquè ens fa mandra venir, ens feu sortir un dia que hi hagi un personatge que està mirant la tele i estem nosaltres a la tele.
Ah, mira, fem-ho, ja així.
Fem-ho així.
Fem-ho així, tots
ni
contents.
Per tu ni per mi.
El búnquer, amb en Peyu, Angel Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Tio, tio. Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és entusiasme.
Som 3Cat, Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3Cat. Caga, turró. Ah.